No sé si és la revolució, però aquí comença el 8è programa de Ràdio Nativa. Tenim tot preparat, menys la sintonia, i hem tirat aquí d'una sintonia que vam fer servir amb el programa Rosa y el Fuego, que vam fer amb uns amics a Xile. La cosa és una remescla del, com diríem d'això, un prod handy de Luna Negra. I el grup original, igual el convidat que ara presentarem, igual se'l sap, no sé què, el Guajalot, però bueno, ja us sortirà. Avui tindrem de convidat en Xavi Fernández i en Xavi Fernández ha convidat a... Ai, en Xavi Cervantes. Gràcies per la senyora Mor. Tenim de convidat al Xavi Cervantes i el Xavi Cervantes ha convidat una altra persona que en aquest cas dona la casualitat que també la coneixíem, que és l'Anna Sardà. I voilà, comencem. Hola, bona nit a tots dos.
Bona nit.
Bona nit.
Ah, sí, ens sentim, és estupendo això. Xavier Cervantes, doncs, és periodista musical des de fa molt de temps, que jo conegui, segur que hi ha coses que no les sé, però jo conec de quan escrivia a Rock Deluxe, després... va saltar primer el Time Out i del Time Out ara està al Diari Ara portant tota la música del Diari Ara, més o menys, més per coordinant-la. Sí. I també, des de fa uns mesos, doncs, està escrivint columnetes a Nativa. Què tal? Com va la setmana, Xavi?
Bé, com que la meva feina és en un diari i és de redactor de cultura, diguem-ne que sí que... El principal material que treballo és la música, que això significa des de l'òpera fins a xarango, per entendre'ns, però les dinàmiques d'un diari convencional, com és el Diari Ara, demanen que els redactors de cultura siguin redactors de tot. És a dir, un dia puc estar cobrint una cosa de cinema, d'art, de teatre, de política institucional, el que caigui.
I aquesta setmana que t'ha tocat... Per xafarderia.
Aquesta setmana...
Bueno, per xafarderia perquè les expliques.
Sí, exactament. Sí. No, aquests últims dies han sigut relativament tranquils en el sentit de disciplina. És a dir, bàsicament he fet coses de música, però tanmateix també m'ha tocat cobrir una roda de premsa bastant peculiar d'Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Que li van fer a la seu bis de la Conselleria de Cultura, sí. Ja a l'antiga fàbrica... de la cervesa mediterrània.
Ah, sí, allà ho fan tot.
Allà ho fan tot, sí. I en aquest cas era un acte de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, del Cinema Català, perdó, però relacionada amb l'Acadèmia del Cinema Espanyol, un conveni que tenen. També he fet coses com ara entrevista a Sopa de Cabra, o Paco Ibáñez, Martirio, Santos, Charango, parlar amb el taller de músics per una història una mica llarga, que ja se sabrà d'aquí uns dies, bueno, una mica de tot.
Variadet, sí. Que avui, per cert, rebíem un correu, ara que dius això, el taller de músics, que havien posat una denúncia a Europa, la Generalitat, per subvencionar massa el Conservatori del Liceu.
És un tema que ve de llarg, que fa molts anys. Això era el segon tripartit... quan Ernest Maragall era qui manava la Conselleria d'Educació, va signar un conveni amb el Conservatori del Liceu, que no té res a veure amb el Liceu, per cert, en tant que Escola Superior d'Ensenyament Musical. I el conveni eren 6 milions en 4 anys, és a dir, del 2008 al 2012, crec. El taller de músics es crea també l'ensenyament superior el 2009 i el taller de músics el 2009 no rep res. Després, més endavant, sí que rep algun tipus de subvenció, però sempre és molt menor a la que rebia el Conservatori del Liceu. I d'aquí ve el greuge que el taller de músics considera que han patit.
Doncs això és Ràdio Nativa, la fem per jugar una mica, per jugar amb els mitjans tècnics, la fem per veure'ns, perquè els col·laboradors de Nativa tenim unes relacions molt virtuals, bueno, al final sempre acabem trobant-nos en algun lloc del carrer, però podria ser que no, i la fem a més per cotillejar com estàvem fent ara i perquè esperem, amb la intenció de que si algú ens escolta en tregui alguna informació interessant sobre el món cultural i lateralitats de, com a mínim de Barcelona, sinó en general. I aquí, bueno, l'Anna ja ens ha dit hola, però no l'hem presentat gairebé, i com que estem estrenant això, ho vam estrenar el mes anterior, però que el col·laborador de Nativa convida una altra persona per venir, perquè has convidat a l'Anna Cerdà, Xavier?
L'he convidat perquè hi ha un tema que em volta pel cap fa temps i vaig pensar sense avisar-la, que potser ella podria...
Ai, perdona, i per què qui és?
Ah, perdó.
Qui sóc? Manera bé, manera com ho expliquis.
Aquesta veu que aquesta veu que sentiu és l'Anna Cerdà, a la qual vaig conèixer com a coordinadora del Festival Pop Art, perquè el Pop Art els costava dir-se directors, sí, o directora, i llavors era la coordinadora del Pop Art. El que jo no sabia és que, paral·lelament, tenia una vida i es guanyava les garrofes en una institució cultural d'aquestes emblemàtiques i blanques de la ciutat de Barcelona, com és el MACBA. Quan el Jordi em va demanar convidar algú, vaig passar amb ella per introduir un element que potser a mi m'importa, però igual a la gent l'importa més aviat poc, que és tots els dilemes morals, ètics, que hi ha amb la figura del treballador cultural, que té idees pròpies, com qualsevol persona treballadora, i que treballa en institucions o per empreses amb les quals no té per què coincidir al 100% ni moral, ni èticament, ni de pràctiques. És a dir, en aquesta fractura com ens desenvolupem com a persones i com a treballadors. També és cert que a vegades al món de la cultura ens creiem al centre del món i segurament aquest tipus de debats i de dilemes els tenen totes les professions del món i nosaltres, o jo en aquest cas faig un gran massa, però bé. I per això volia convidar l'Anna, perquè sabia que ella podria aportar, com sempre, una visió clara i tocant de peus a terra, com sempre.
Cuando tenía tu edad, nos decían que podíamos ser policías o delincuentes. Pero cuando tienes ante ti una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia?
Me estás mintiendo.
Hay cosas que es mejor que ignores.
Sí, això està aquí preparat, després ens ha saltat la segona, però jo crec que això dels infiltrats en parlarem més. Bueno, què tal, Anna, doncs?
Bé, molt contenta d'estar aquí. Jo he excedit aquesta mena de trampa, en Serrona, primer perquè la ràdio m'agrada molt, perquè tot i no ser col·laboradora actual de Nativa, sí que és un projecte que el sento molt proper, i segona perquè volia tenir el plaer que algun dia a la vida em presentés el Cervantes per algun puesto. Pues ja ho he aconseguit, bona nit, adeu-siau. Sí, em vaig a casa a sopar.
Ja ho deia. Jo també, que és un cercle curiós que hem fet perquè ens coneixem bé. En aquest cas, sí. L'Anna ha col·laborat molt amb Nativa en temps anteriors, però bueno, no estem del tot desconnectats
no.
Encara. I què? Quina setmana? Et sents infiltrada, com deia el Xavi?
Estones sí. Estones, diguem, volgudament, i estones m'ho exigeixo, diguéssim. Té raó el Xavi que segurament passa en tots els àmbits laborals en general, no? És a dir, que tu fas coses a la feina que a casa les faries d'una altra manera, per entendre'ns, i en el món de la cultura, com aquest a casa pot ser un projecte teu que aixequis tu, doncs encara és potser més visual, no? Perquè jo que sé, si ets fresador a casa normalment no fas res amb la fresadora, o jo que sé, igual no és tan fàcil de veure, no? I sí, a vegades em sento infiltrada en el sentit que treballo, he estat 10 anys, ara el Pop Art és un projecte que s'ha acabat i no sabem si generarà algun subprojecte, alguna seqüela, prequela o no sé què, Però sí que estat 10 anys una mica amb aquesta dualitat de treballar a dues escales diferents, a dos ritmes diferents, amb dos nivells pressupostaris diferents, i llavors, vulguis que no, tu ets la mateixa persona, no? Per molta esquizofrènia que portis dins. Llavors, intentes aplicar el que aprens d'un lloc a l'altre, i a vegades és fantàstic, i a vegades et sents com traint un món des de l'altre món, i a vegades et sent al revés, que estàs a que està molt bé aportar coses d'un món a l'altre, no? Però sempre sí que et sent la sensació de tenir una cama a cada banda, a dues barques diferents, i a vegades que quedes allà fent l'espagat i a punt de fotre't una nata, i en canvi a vegades que dius, ostres, que guai poder manegar dues barques alhora, no? Mm-hmm. I sí que a vegades et sents com que hi fa algú que sap que fer coses potser és més fàcil sense tot aquest engranatge, formant part d'aquest engranatge tan gran, no?
Mm-hmm. I la teva setmana, què tal?
La meva setmana, bé, estic en la fase de transició aquesta setmana entre encara la digestió de l'inèdit i la preparació de l'alternativa que es va inaugurar ahir. Llavors, així com culturalment, diguem que estic en aquest sentit, amb la sensació que m'ha deixat l'inèdit de ostres, ja fa anys que em passa, però aquest any ho vaig sentir com molt... un lloc molt acollidor, o sigui, realment que hem sabut crear un lloc i un estat d'ànim, segurament endogàmic, ara en podem parlar, aquestes coses que fem els de cultura, que fem coses pels nostres amics, llavors clar, estem molt a gust, perquè els nostres amics i nosaltres, a més a menys, som iguals, i llavors estem bé, i tot això és un tema que suposo que aniré traient avui, el tema de les zones de confort, però tot i així ho vaig trobar bastant confortable, i dintre del confort, amb bastantes, no sé, com guspires de coses que et poden emocionar, no? I ara amb ganes d'acabar de recol·locar i a veure què m'aporta l'alternativa també, que és un altre projecte amb el qual tinc vinculació així de l'antigó, de quan era jove. I llavors una mica que els meus dos pols així mentals últimament són aquests.
Mm-hmm. En parlarem ara una mica més després de sentir música, igual que dels infiltrats en tornarem, jo crec que avui en el programa planejarà això dels infiltrats. Però anem a sentir una mica de música i el Xavi ens ha posat una cançó. Per què? Què ens has proposat?
Primer perquè és un homenatge a una persona que va morir la setmana passada, el Phil Taylor. El títol de la cançó és que ni el diré. Jo crec que quan escolteu el baix i sobretot el doble bombo entendreu, sabreu quina cançó és, quin grup és. De fet, ja he donat una pista claríssima perquè he dit el nom dels tres components.
Pues ni lo sé, ni te lo digo i l'anem a sentir.
Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa.
M'ha quedat bé, eh? Les de Picas, The Ace of Space de Motorhead. Sí.
La tria té una altra explicació a part de l'homenatge, evidentment. Perquè bueno, a mi darrerament, no darrerament, ja fa temps, però darrerament de manera més accentuada o obsessiva, quan vaig a un concert crec que dedico més del 50% a mirar el públic i l'altre 50% intento mirar-me les sabates i l'altre i el que quedi al grup, vaja, que toca.
Estan contents els grups que
sí,
sentin.
Sí, estaran contentíssims.
més enllà... Acabem de desconnectar 20 persones de l'estreaming.
Més enllà de la més enllà de l'autoparòdia real. El tema és que quan amb Motorhead vaig viure una d'aquelles experiències on el públic és absolut protagonista i d'una manera extrema, com passa molt poques vegades. Era un concert als anys 90, al Razzmatazz, quan encara es deia Celeste, crec que encara es deia Celeste, la sala gran, i vam fer un concert, estava la sala plena, el bon ambient característic dels concerts de metal, amb tot gent que coneixies de feia molts anys, i aquell dia, per alguna raó que se'ns va escapar, el concert va durar només 40 minuts. La gent havia pagat entrada, la gent es va emprenyar i reclamava allò que el grup no havia donat. Com que el grup no ho donava, van assaltar les barres de la sala. I bàsicament la gent s'enduia ampolles. No, més que anar a agafar els diners a la caixa, el que feien era endur-se totes les ampolles
espècies,
possibles.
No?
Entre altres coses perquè la gent de seguretat fotia fora la gent del concert al públic. Per tant, el primer que agafaves eren les ampolles i cap a fora a seguir. I em va semblar com un acte potser una mica extrem, excessivament radical, si vols, però una manifestació de poder del públic davant d'un grup que era un grup que admiraven, però que van actuar malament aquella nit.
Ara que dius això, he pensat en això altre.
Io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta. Ma sono molto, come italiano, che gira il mondo, molto addolorato per quello che sta detto. Quindi se io rifaccio
aquest senyor és el Ricardo Muti, no? Xavi? I això és una cosa que has escrit ara Nativa que l'esmentaves, bueno, és relativament famosa aquesta escena,
sí, sí, sí,
però no deixa de ser impressionant. Jo estava editant-ho i estava posant-me a plorar gairebé.
Ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta. No.
Et voilà ce qui vient de dire Ricardo Muti. Je suis peiné parce que ce qui aquí som tres comentaristes, està el Ricardo Muti, està la senyora Francesa i també estic jo.
Això és molt significatiu per moltes coses,
sí.
Aquest fragment, realment.
Aquest moment,
sí, sí.
El Ricardo Muti va parar l'òpera, no la para mai, i va convidar el públic.
Sí, de fet, això és el final del Va pensiero de l'òpera Nabucco de Verdi, que és el cor dels esclaus jueus. Que... llavors, tradicionalment aquest fragment, aquest cor, s'associava al moviment independentista italià, és a dir, al moment en què els italians del segle XIX es volen treure de sobre les botes de l'imperi austríac. I això es va convertir en un moment platòric, no?, d'empoderament de la gent, perquè quan aquesta òpera s'interpretava, el públic cantava el cor i cridava visca Itàlia, viva Itàlia, tal, no? Llavors Muti, l'any 2011, quan va acabar el cor, es va dirigir, com hem escoltat, al públic del teatre de l'Òpera de Roma, fent una crida contra els polítics, en aquest cas era Berlusconi i tot el que venia darrere d'ell, per l'austericidi que estaven cometent a Itàlia, no? A mi em resulta molt significatiu també per l'empoderament del públic, però sobretot perquè a vegades tendim a pensar que la mal anomenada alta cultura, jo crec que no existeix ni alta ni baixa cultura, que l'alta cultura és incapaç de generar discursos de protesta o d'empoderament
i de present, no?
I de present, sí, sí. De fet, sí, sí. probablement moltes de les òperes que s'estan representant al Liceu en els últims anys, el subtext està explicant millor el present que molts grups de pop i de rock actuals. Però, bueno, això, evidentment, al Liceu has de pagar una entrada bastant més cara.
Clar, jo d'entendre què va l'òpera, llegir-te aquells llibrets...
Però probablement el present l'expliqui millor el Nabucco de Verdi que segurament el concert de Madonna que farà d'aquí una setmana. Mm-hmm. Això ho podem debatre per les xarxes obertament i em podeu acribillar si voleu, però moltes vegades penso això i crec que renunciar de mena a l'òpera, a la música clàssica o manifestacions culturals que no associem a la cultura popular és un error, perquè jo crec que ens perdem coses i hem d'ocupar les institucions com el BACBA, hem d'ocupar els diaris, hem d'ocupar també els temples.
Ui, tot lliga, els infiltrats ocupant-ho tot. Com deia, tot això, tant el que ha explicat els Motorhead com aquest motí que he colat jo aquí seria relacionable amb un article que ha publicat el Xavi a Nativa on parlava del poder del públic. Tu l'has llegit, Anna?
Sí, sí, sí. Una de les coses que volia comentar era això, no? Que ara faré el piloteig, però que segueixo el Xavi a tots els mitjans escrits que utilitza, que li dóna temps d'utilitzar, totes les cròniques zombi més o menys ampliades. I aquest em va fer pensar especialment, no? Per això que deies hi ha tota aquesta retòrica institucional, no? I de màrqueting dels públics i els no públics i no sé què, però en realitat sempre l'estàs tractant de client i punt, no? I llavors el punt de vista que agafava el Xavier era no la inversa, però era diferent i a més posant exemples com bastant allunyats, no? D'aquest a un concert a Manà i dius, ostres, com hi pot haver relació? Doncs n'hi ha i molta, no? I amb el que deies de Motorhead també, no? Si la gent anava amb ganes d'una bona estona de festa, només en dones 40 minuts, doncs em pillen una ampolla de whisky i m'asseguro una hora de festa al carrer, no? Ni que sigui. Si jo he vingut a fer una hora i mitja de festa, pels meus nassos que la tindré, no? Són empoderaments diferents, diguem, estèticament sí. Diferents, que cantar així en un palau de l'òpera, però sí, sí, és un diguem que és una línia que porta el Xavi parlant, com vi diu, o sigui, ara ell ha fet una mica de broma en els concerts, em fixo més en el públic que en el grup, i no és veritat, no sé com s'ho fa, però es fixa en tot, i a vegades té temps de sopar i tot, que jo ho he vist al mateix temps.
Sí.
Quan algú t'ajuda, quan algú porta fideus, sí. Té temps de sopar. Sí, sí. I sí que crec que és molt interessant, perquè si no, això, la gent que fa o facilita el món de la cultura, ens mirem al malic i al final no acabes ni demanant com el suposat feedback al públic i no, si no mires més enllà de l'escenari, no té massa sentit res, no? I ell s'hi dedica bastant, de manera que n'intento aprendre i aquest article em sembla interessant.
Molt bé, Anna, ara et toca posar música a tu
i
que ens ho presentes d'alguna manera.
Sí, us ho presento. No sé si coneixeu el projecte, segur, vaja, de la Maria Arnal i el Marcel Vallès. Fora una mena d'arqueologia sonora per arxius i fonoteques i mediateques del món i rescaten cançons a vegades de treball o cançons populars de tota mena de no sortia la paraula en anglès, cançons de dol i tota mena de cançons populars, i també en creen a vegades, o sigui, les porten al seu terreny, evidentment, i han tret algun EP així que està disponible en format així electrònic. I aquest tema que posarem es diu No desitjar mai un cos com el teu, i parla això de la passió, del desig. Em semblava que aquesta hora de la nit, doncs, bé, estava bé parlar-ne. Thank you.
cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert. Però no puc desistir a oblidar-te. És el desig de la teva nuesa. És el desig del teu cos vora el meu. Un fos desig vagament de fer mal. O bé el desig simplement impossible. Torno al començ plena de pena i de fúria. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu.
I després us explico que vaig participar en un curs en el qual jo intentava cantar i també cantava la Maria. Llavors ara porto un trauma sobre que no em trauré.
Estem en l'aire, un altre cop. ara seguirem amb això.
Sí, sí, sí.
En tot cas, estàvem amb els públics i, clar, aquí ens trobem amb moltes duplicitats. No? L'altre dia també a la tertúlia, vam fer una tertúlia nativera en la que parlàvem d'això dels públics i estàvem amb el mateix una mica. Home, segons qui s'agafi el tema, se l'emporta cap a un lloc o cap a un altre. Va haver un moment que algú es va com revelar en la tertúlia perquè deia, oh, què feu tant pensar en el públic i en el paper participatiu del públic i tal, amb el que hi ha gent que ens agrada anar a seure, a escoltar i deixar-nos de tonteries. Per què voleu canviar ara la cultura i voleu que també no era exactament el que estàvem dient, estem dient una altra manera de pensar-ho i unes altres coses amb les que fixar-se i no necessàriament parlàvem de transformar totalment el fet cultural. Però llavors ens va sortir la defensa, no? I la defensa deia, home, però és que hi ha uns que estan dient que la gent som tonta i que ens han d'educar com a públic perquè comprem...
Ens han de crear
comprem...
i ens han de formar. Exacte. Ens han de crear, perquè és bastant creadeta ja. Però no,
comprem adequadament.
Sí, ara, abans era educar públics, ara és formar públics.
Sí,
no?
Sí, crear nous públics. El mantra. També la idea de nous públics, jo l'única manera que conec crear nous públics és parint, diguéssim. O sigui, realment, no? Que hi ha molta gent que s'hi dedica, els hi creïm molt, des del món de la cultura, però em sembla una mica... O sigui, que es fan servir uns conceptes una mica bèsties, no? Crear, generar, dius, ostres, com si la gent sortís del no-re, no? És un fang d'aquest primer geni i tu el moldeges perquè et vagi el lliure cada setmana, no?
O sigui que hi ha temes d'aquests que ens preocupen que són, no és només que sigui la innovació d'un determinat entorn, sinó que són camps de batalla en els quals de cop i volta aquests temes cobren rellevància i uns diem una cosa i uns altres en diuen una altra, uns pensen en un públic submís, obedient, que entengui bé allò que proposa la cultura i uns altres pensen en un públic que diguin el que diguin a l'escenari es pot rebotar i pot assaltar les barres. No?
Sí, però jo crec que han de conviure les dues coses. No pot ser una o l'altra. Han de conviure.
Clar, has de poder triar, no?
Tu ets un infiltrat, Xavier.
Totalment. És sí. A dir, vas... A més, hi ha coses curioses. És a dir, en aquests entorns de músiques... modernes, per entendre'ns, de pop i de rock, sobretot, on se suposa que el context facilita el diàleg, és a dir, que el públic es manifesta cridant, cantant i tal, moltes vegades es revelen moltes més submissió que un entorn, ara, si voleu, em torneu a acribillar, però un concert en un auditori d'un concert d'elit, per exemple, o amb un pianista, amb una cantant, que a vegades veus que si el públic no està d'acord amb l'execució, doncs crida, xiula i manifesta clarament el seu rebuig.
I això té a veure amb el nivell d'expertès del públic? És un públic molt, saps, molt més entès?
Pot ser, té a veure amb el nivell d'exigència o amb el nivell d'expectativa. És a dir, tu tens unes expectatives altes i, hòstia, no, allò no funciona i ho vols manifestar. Amb l'entorn del pop i el rock convencional, enteneu-me, això no passa. O sigui, a vegades el crit i cantar i manifestar-se potser revela més submissió que...
És més litúrgia que...
Sí, sí, sí.
Me estás mintiendo. Hay cosas que es mejor que ignores.
Això són tallets que he agafat de la pel·lícula Infiltrados que es poden anar colant per aquí. I...
Perdona, és que potser com a infiltrat jo ja estic totalment assimilat pel sistema i llavors diguem-ne que acabo sent bastant més reformista que rupturista en determinats debats.
Amb aquest que estava... Bé, el que és cert també és que el rock en altres temps sí que ha tingut... sí que ha sigut normal rebotar-se amb el grup, o sigui, és possiblement és recentment que té aquest espai tan domèstica, no? Recordo el Nando que en un moment reivindicava que Los Enemigos, algun concert de Los Enemigos en què la gent increpava i li feia callar i tenia tot un diàleg una miqueta agressiu amb el José L.
També és cert que últimament, mira, us posaré un exemple bastant clar. El Niño de Elche, que és un artista d'aquests que ha aixecat moltíssima expectació, no? Doncs fa un concert a Vic, durant el mercat de música Via de Vic, i el públic no era públic, la majoria no era públic que anava a veure el Niño de Elche amb expectació, sinó era cap públic, alguns programadors i altre públic normal que estava per allà. Les entrades eren molt barates, crec que costaven 5 o 6 euros, és a dir, la carpa estava força plena, i al principi el públic reaccionava rient, i fins i tot li increpaven, xiquito, li anaven dient, no?, per la manera de moure's el Niño de Elche. Llavors era una relació molt natural, perquè el públic reaccionava automàticament i amb naturalitat a allò que li estava oferint el Niño de Elche des de l'escenari. Evidentment, com la seva proposta artística es va anar imposant i finalment el públic va acabar dins de la proposta artística, finalment reverenciar-lo i amb grans aplaudiments i tal. Al cap d'unes setmanes, el Niño de Elche tocava a la 2 de l'Apolo. El públic que hi va anar era el públic que volíem estar allà perquè pensàvem que allò seria una cosa important, amb moltíssima expectació i tal. El públic bàsicament va estar en silenci tot el concert, menys quan el protocol et deia que aplaudissis o que li diguessis guapo o alguna cosa així.
Sí,
o reaccionant simplement al que el Niño de Elche et demanava explícitament. És a dir, a mi em va resultar bastant més natural el concert de Vic que el de Barcelona. També passa que a vegades a Barcelona ens mirem tant al malí que pensem que el públic de Barcelona és el públic i determinat públic de Barcelona és el públic de tot el món i evidentment no és així.
Sí, bastant d'acord. Jo vaig estar en aquest concert davant del Xavi, més o menys.
Sí.
I clar, jo li vaig dir abans d'entrar, dic, ostres, m'he de relaxar perquè vinc amb una expectativa tan alta que no sé si em podré gaudir. I em va costar això, desfer-me de la cosa de que guai, com està molant, i dir, no, vols intentar deixar-te anar a veure si et mola de veritat, però la sensació és que mola perquè tinc gent al voltant que mola, que li està molant, però ja no sé, ja que saps que és experiència vicària a través seu, o no? La gent parlant del bolo del Sónar, del bolo de Vic, i jo no sé quin bolo estic parlant, o sigui, quin bolo estic jutjant, el que veig o el que sé que ha tingut lloc. No? Sí, sí, yeah. És complicat. I també pensava, no sé si vau veure el docu de Leonard Cohen a l'Inèdit, està molt bé, un docu d'aquests d'aquesta època quan els càmeres podien
entrar
tot arreu, vol dir tot arreu, si se li veu el cul, per entendre'ns. Hi ha algun bolo en què, bueno, que ell es mig trenca, s'emociona, però també hi ha uns problemes tècnics, no sé si són tècnics o ell que és un torracollons, bueno, no queda clar, però és igual, o sigui, hi ha com uns problemes i el públic es revela, diu no surt, llavors el fan sortir, o si no, o canta o recita, és a dir, sí que hi ha aquesta relació com molt més intensa, no?, del públic de tio, i públic que acaba el el camerino, perquè hi ha un dels bolos que això, que hi ha un problema tècnic i tal, llavors reclamant els calés de les entrades, el trio traient-se els dòlars de la butxaca, estan no sé on, llavors ha de calcular el canvi, es fotut-li amb el canvi, jo t'estic donant de més, bueno, va, tira, no em prenyis, tal. És a dir, ostres, que llavors Leonard Cohen no era el Leonard Cohen que hi ha ara, però tot i així ja amplia certs escenaris, no? I dius, ara és una cosa absolutament impossible, per molt que tu dius que si un grup d'aquí no sé què, això no passaria mai, o sigui, no passaria mai, o costa molt que passi, no? Els mecanismes que tots plegats posem perquè el públic i l'artista es trobin, puf, creen una distància ja bastant per això, per temes, no, de seguretat, de protocols d'aquests i tal, que ho fa bastant impossible. I les dues coses m'han vingut al cap ara així com juntes, el del Niño d'Elche, de dir, ja no sé si estic en aquest concert o no, el que hauria d'haver estat, que no vaig estar, llavors ara m'estic desquitant del concert que havia d'haver anat al Sónar i em va fer mandra. Merda, ara vinc aquí així, em reenganxo la moda aquesta i no em quedo fora de lo sí. Que és guai, que una mica tots vam anar a l'Apolo per això, per si acaso. I tot i així, com una proposta així de bèstia, en realitat quan aconsegueixes treure't aquestes merdes al cap, igual ni que sigui un 10% del concert, dius, és que he sortit flipant, no? Però també podia haver sigut al revés, no haver sigut tan potent i no haver flipat gens.
A mi em ve al cap una altra pel·li de l'inèdit, la de, com es diu el festival aquest anglès?
Glastonbury?
No, sí, a Glastonbury, un documental molt llarg del Julian Temple que amb moltíssim material on bueno, hi ha diversos que expliquen la mateixa història com en els moments aquests més hippies en aquests festivals hi ha un moment en què algú posa una tanca i posa una entrada i hi ha moviments de revolta del públic davant d'això. Amb el de Glastonbury em sembla que era, hi havia algun moment en què hi havia gent fora, gent d'aquesta que se sentia seu al festival i que volia entrar i que pitjava la tanca i la volia tirar a terra i algú de l'organització que els vol deixar entrar, que els diu, bueno, va, doncs entreu. Mm. Diu, no volem que ens deixis entrar, volem que tiris a terra la tanca.
Ja, no és el mateix. Sí.
O una altra cosa en la que penso és amb el Dylan, que sempre s'ha parlat del moment aquest del Dylan que agafa l'elèctrica com un moment meritori del Dylan, sí, quin artista sí. Més collonut que es passa de cantautor a agafar la guitarra elèctrica i recentment jo hi he pensat al revés, això, he dit, ostres, aquest públic que es revoltava davant del Dylan perquè agafava l'elèctrica, que com se sentia seu allò que estava fent el tio, no? Quina... doncs anem a posar una cancioneta, Anna, i després enllaçarem una mica això, si podem, amb els festivals, que tu de festivals deus haver pensat alguna vegada.
Sí, vagament.
Però abans, no, Xavi, quina cançó has pensat tu? Quina era la segona cançó que tu portaves?
Porto un clàssic modern, que és La Moreneta de la Trova Kung Fu, que és un exemple perfecte de com es pot fer sense ser explícit, cançó protesta, crítica política i al mateix temps donar-te alegria, fer-te ballar, és a dir, no cal que el Joan Garriga et cridi, sinó que simplement canta i et fa ballar.
Digueu-me què li han donat a la Moreneta. Digueu-me què li han donat, que no para quieta. Ha sortit fa 4 dies de casa al vespre. Ai. I no ha tornat perquè segueix de festa en festa. Ha. Mira la mona morena, la moreneta, que vol la nit. Mira la mona morena, si amb ella ball jo puc dormir. Mira la mona morena, la moreneta, que vol la nit. Mira la mona morena, si amb ella ball jo puc dormir. L'han vista ballant la rumba prop la foguera. Oi. També diuen que el pas doble coja ballava, que després estava el tecno vora la riera i al matí amb una vanera ella es gronxava. Mira la mora morena, la moreneta que vol la nit. Mira la mora morena, si amb ella ballo puc dormir. Mira la mora morena, la moreneta que vol la nit. Sant Hipòlit a Voltregà. Opa. I aquella mateixa nit a Manlleu tornava, on de tarda ja havia arribat de Castellà cap al matí.
el dia del ball de gitanes. Mira la mora morena, la moreneta, no vol venir. Mira la mora morena, sempre hi ha ballo, no vol venir. Mira la mora morena, la moreneta, no vol venir. Mira la mora morena, sempre hi ha ballo, no vol venir. Les barres a on ella ha fet parada. Ha ballat i gaudit la música que es trobava. Mira la mora morena, la moreneta, no vol venir. Mira la mora morena, sempre hi ha ballo, no vol dormir. Mira la mora morena, la moreneta, no vol venir. Mira la mora morena, sempre hi ha ballo, no vol dormir.
Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa.
Hem deixat els, a la troba Kung Fu amb el senyor Rovira, no? Quan anava per, que ens estàvem repassant a tots.
Està clar que és el convidat marxós, eh? I que és el convidat xoso. Que està guanyant per, de ritme, diguéssim, està guanyant.
Hi havia algun motiu especial en aquesta cançó?
Sí, perquè... Bueno, ara estem tots com molt anava a dir violents, però no, tampoc és cert que estiguem violents, però sí que estem com molt crispats i ja fa uns anys que...
Políticament.
Sí, sí, políticament, socialment, estem tots com fent servir a Twitter com si fos un Kalashnikov i realment molt enfadats. I curiosament hi ha gent com el Joan Garriga que és bastant més contundent que un milió de piulades i de Twitter i et fot una cançó així i ho tens tot claríssim, no cal res més.
Es queda tranquil, segurament dorm millor.
Ens hem obsessionat a gestionar el conflicte i ens hem oblidat de que des del confort també es pot gestionar el conflicte. Llavors, una cançó d'un ritme perfectament confortable com aquesta t'ajuda a gestionar el conflicte.
Bueno, deia que volia veure si podíem enllaçar això que estàvem comentant dels públics abans amb l'experiència, sobretot recent, teva, Anna, d'acabar... Has tingut un any complicat, tu.
Sí, intens.
En el qual una de les coses que ha passat és que heu donat per acabat al Pop Art, no? I com pensàveu el públic al Pop Art? Era important allà o com ho teníem?
Sí, prefereixo pensar que sí. Al començament sí que, i crec que ho dèiem i ho explicitàvem, no sé si després ja potser vam entrar massa en zona de confort, com en tot. Sí que teníem la sensació que el públic hi era, però que li faltaven facilitats per arribar a un cert contingut. No? I sí que teníem molt clara aquesta funció de dir, ostres, nois, que hi ha això que mola, senyors que fan coses que mola, que hi ha gent que els hi moleu, i que fèiem una mica aquesta tasca. Després no sé si vam saber anar-li donant la volta i seguir pendents de quin havia de ser, o sigui, perquè l'esperit fos el mateix, potser aquesta tasca l'havíem d'anar repensant i no sé si vam saber-ne prou o bueno, o prou, també crec que, tot i que m'agrada fer autocrítica, crec que prou feina teníem a sobreviure com per pensar gaire més enllà, no? Que és una mica el que et passa, que ara ho és tot molt clar quan has parat i tens neurones i temps lliure, no? Però quan estàs amb el fragor de la batalla, penses en el que pots i prou feina tens. Però sí que la intenció era una mica aquesta, no tant. Per això et deia que no era tant una sensació de crear públic, sinó que el públic ja hi és, creiem que l'interès ja hi és, que aquesta franja d'edat ja hi és, aquesta franja de gent que ja ha escoltat aquest tipus de música, per tant pot entendre aquest altre tipus de música, ja existeix. Simplement no hi havia un contacte més o menys fàcil, no? o amb prou excuses com per fer aquest contacte més fàcil. Això per mi és bastant diferent del plantejament que a vegades sona per alguna banda, això de crear el nou públic o educar-lo. No? Nosaltres el que intentàvem fer era com una mena de Celestina, no? De dir, crec que us molareu, no? Que típics amics que els presentes, sí. Dir, crec que us creureu bé, doncs intentàvem fer una mica això. I després ja no sé si ho vam perdre el fil o ho vam saber fer bé fins al final o no, però en cap cas intentàvem com educar la gent, no? Sí que evidentment se t'escapen a vegades coses, llavors per exemple una cosa que fèiem al Pop Art, i la fèiem molt conscientment, era intentar fer algun lligam històric. Llavors el primer any vam tenir el Cisa, el segon any vam tenir Pau Riba, també l'Albert Pla, que creiem que tenia alguna cosa a dir en la cronologia d'aquest pop rock d'aquí, que creiem que s'havia fet una lectura com molt monolítica, molt etiquetada i molt no sé què, i molt separant rock guai de comarques, bueno, hi havia un batiburrillo molt important, i crec que nosaltres vam intentar portar una mica, no sé si aclarir o confondre una mica, perquè no sé què és més útil a vegades, i de cert, llavors quan tu penses així dius, bueno, igual sí que estava intentant fer una mica de pedagogia així una mica estranya, o igual que no, igual no calia, no? Però bueno, sempre ho vam intentar fer des del certa naturalitat i certa ens vam deixar emportar molt també pel que deien els artistes. O sigui, llavors, si un artista et reivindicava el Cisa d'una forma brutal, deies, ostres, doncs, bueno, no sé, doncs truquem-lo i tal, a veure si vol venir. Però tu ja has parlat, no, però clar, és que jo sense el Cisa, no sé, doncs truquem-lo i que vingui, no? I van anar passant coses en aquest sentit. Llavors, sí, clar, aquí anàvem pensant al públic, sobretot perquè sense ell no podíem subsistir. De fet, quan ha anat a baixa, doncs és quan hem deixat de subsistir. Uh-huh. Imagina't si hem pensat que ens ha sostingut tot aquest temps.
No, bueno, el Pop Art, com tot festival, és sobretot anar a un lloc, no? anar a un ambient, i sí que era un espai on això estava cuidat. Tu tenies les teves teories, oi, Xavi, sobre per què s'acaben els festivals petits?
Sí, perquè vivim on vivim i estem abonats a una dialèctica on sempre tenim les de perdre els petits que no són residuals, per entendre's. Mm-hmm. És a dir, tu et pots agafar a la marginalitat i fer bandera de la marginalitat i saps que no sortiràs d'allà, però és la teva decisió. I
sí, és que...
agradable. Un ambient agradable no és negatiu de mena. Mm-hmm. No hauria
de
ser.
No té per què ser castrador.
Clar, tots busquem una zona de confort perquè és on podem estar millor. És a dir, en la zona de conflicte, bueno, a vegades surt el pitjor de tu i potser no vols que surti el pitjor de tu. En qualsevol cas, el Pop Art representava aquest model que era un model no creat per guanyar diners, no creat per transformar un entorn en una marca, ni per generar una excedència cultural ni cap parida d'aquesta, sinó una cosa ben feta, amb respectant el lloc on es feia, intentant involucrar la gent d'una manera senzilla, sense demanar-los massa cosa, i això Catalunya no pot tolerar. I Catalunya, la Catalunya que estem construint entre tots, s'està carregant aquest tipus de coses. És a dir, bueno, volem exportar marca, volem exportar una marca absurda basada en la contractació d'artistes a preus absolutament vergonyosos, d'alts, que són obscens. I a més, no ens adonem, però nosaltres, com altres llocs del món, evidentment, continuem alimentant aquestes. Per què un concert de determinat artista ha de costar 190 euros només perquè es faci al Liceu? No, perquè altres artistes el fan per 60 euros, sinó perquè aquest artista cobra tal cosa, no perquè la seva producció sigui molt més alta. sinó perquè el seu catxé és molt
alt. Si no hi ha un cor de 80 a nivell longos.
Alimentem aquesta bèstia i la seguim alimentant. Doncs, bueno. Llavors ens diuen, és que si no paguem això no tindrem bons artistes. I no, és mentida, no tindrem aquests artistes.
Podem no tindrem artistes cars.
Clar, podem buscar uns altres.
Una altra cosa. Sí.
Evidentment, permetent sempre que l'artista es guanyi la vida amb condicions laborals dignes i que faci el seu raconet també, no? Però...
Sí, estic bastant d'acord en que estem anant com als extrems, no? De festivals de gran escala, que hi ha els, diguem, hi ha els que ja estan validats internacionalment i que sí que tenen un cert ADN català o barceloní, però que en realitat podrien ser en altres llocs, no? És a dir, si a Londres hi hagués més solet, doncs es farien també la primera setmana de la primavera, jo què sé, no?
Sí.
I llavors festivals això molt residuals, amb molta resistència, més d'activisme, que em semblen absolutament necessaris, que em sembla, més coneixent el pa que s'hi dona, em sembla una feina absolutament heroica, per no dir una altra cosa, i aquesta cap intermèdia en què no intentaves canviar el món, però sí que potser intentaves facilitar una mica certa circulació de certes coses, potser per això, per no anar ni cap a una marca molt clara, ni cap a una cosa molt resistent, de dir serem 100 i aquest 100 venim aquí 20 anys seguits i fem aquesta litúrgia tal, que està molt bé, quan intentes fer una cosa una mica infiltrada, sí. Que queda entremig, no? O sigui, aprendre dels grans esdeveniments, de coses a nivell pràctic, logístic, fer-les bé, però alhora que no sé què, quan intentes fer un format una mica híbrid, se't castiga en aquest sentit, no? O sigui, o hi ha aquesta indústria del festival que existeix, no? La nostra era una manufactura, era un talleret, diguéssim, era allò, eren dues costureres i tal, fent la vora als pantalons, llavors quan entra l'Inditex dels festivals, pues evidentment, doncs, el que passa amb Inditex, no? Et fot l'estampat i després el porta a totes les botigues, llavors la gent diu, per què he de pagar 20 si ho tinc per 5 i veig la fal·làcia aquesta, vaig a un festival més gran i veig 50.000 grups, que és mentida, però només tens dos ulls, 24 hores al dia i dos cames i en realitat no pots veure res, però vaja.
Entre altres coses perquè el teixit cultural no es crea a partir del gran esdeveniment, sinó precisament de tot el que passa quan no hi ha el gran esdeveniment. Si ens carreguem aquest sotabosc, bueno, es cremarà el bosc un dia.
No, jo estava dubtant ara d'aquest espai mig que estem defensant tota l'estona al programa perquè és clar que bueno, potser és un reflex natural, no sé si s'ha d'acceptar o no, de que les societats s'han extremat molt.
Clar, és que la mateixa manera que ens hem empatat la classe mitjana, doncs també la classe mitjana als festivals, és que també és molt lògic.
Sí.
Hi ha també una qüestió molt numèrica de poder adquisitiu, de dir, escolta, si tinc com a molt 60 euros al mes per oci, doncs vaig allà on em suposa que em trec més rendiment d'aquests diners.
I després pensava que parlem de l'espai resistent com d'un espai petit i minoritari, però no ho tinc tan clar. Aquí estic pensant que... Bueno, fa un moment parlàvem del Niño d'Elche i d'aquest... Bueno, no sé si... No, el concert no era massiu perquè era la 2 de l'Apolo i tal, però sí que està guanyant una visibilitat amb espais més o menys mainstream, en el sonar, per exemple, i tal, venint ell d'espais molt, molt resistents. I segurament aquesta polaritat que ens estem plantejant aquí, aquest espai mig, ell no diu o estic a l'espai resistent o a l'espai mainstream o estic al mig. No, de fet, no es cull al mig.
Clar, perquè aquestes infiltracions que diem són bidireccionals. Llavors, clar, o sigui, la gent, no és cap crítica, al revés, és admiració pura. La gent del sonar són molt llestos i diuen que SQF, que se mueve, ben pa acá, clar, evidentment. Llavors, si algú té temps i talent per dedicar-se a anar pel món a saber què se cuece, són ells. Llavors tens aquest doble joc, no? De dir, sí, hi ha un punt així, que els espais resistents són els que generen o faciliten que apareguin propostes o bueno, els donen espai, però després no es visibilitzen en altres espais. I tens raó, és a dir, que hi hagi molt públic en un bolo no vol dir que sigui mainstream directament al bolo. No? És a dir, vol dir que hi ha més gent allà veient.
Aquesta cançó dius que la tens gravada.
Aquesta cançó la tinc gravada a foc perquè la vaig cantar jo. Jo no he cantat en directe davant de gent amb una punyetera vida.
Amb un karaoke o què?
No, pitjor encara. Una mena de curs de veu que vaig apuntar, instigada pel Marquet de Compartir d'una Gustet, que fa temps que els coordina.
Ah.
Hi havia la Maria Arnal d'alumna. Imagineu-vos quin desnivell per l'alumnat que hi havia. I t'he vist de preparar una cançó i no se'm corre més que preparar aquesta cançó que em té bastant flipat. Tothom diu que aquest últim és el Lobo de un Cuervo, és igual, la gent. Aquesta cançó em té absolutament boja. No és el ritme, no és l'alegria que transmet, però vaja. I com que estava allà en un entorn com molt de confort en un sentit, vaig sortir completament, despullatament de la meva zona de confort i vaig plantar davant de 10 persones que no coneixia de res, ni tot el que. Aquest any.
Que bo.
Si us porteu més per a mi, no l'he escoltat encara, però igual sí. Me veureu prou.
T'estava veient, eh? I sí, m'estava sí, veient sí. A mi mateix també gairebé, vull dir que és, ser, em sembla ser, una bona tria aquesta cançó.
Va ser intens i també parla d'això, no? De les parts que tenim, de quina part de mi no coneixes, quina part de mi no vols o quina part rebutges, de dir la part infiltrada o la part que no s'ha deixat infiltrar.
Doncs,
Això que comentaves ara, perdona, d'aquesta tendia a una societat cada cop més segmentada en dos extrems, no? Eliminar tot el que podia haver-hi pel mig. Bueno, pot tenir una lectura positiva, que segurament la compraria, però també té una lectura negativa que estic improvisant ara. I tot ve per lligar-la amb una pel·lícula que es passarà aquest dimecres i el diumenge vinent a l'Alternativa. La pel·lícula és una joventut alemanya, que és un documental del Jean-Gabriel Perio sobre la Bader-Meinhof, per entendre'ns, no? La fracció de l'exèrcit roig alemanya. Que en el fons la pel·lícula és un documental magnífic perquè el discurs està generat només per imatges dels mitjans de comunicació, de televisions i de cinema, i també de pel·lícules que havien filmat membres de Bader-Meinhof abans d'entrar en la lluita armada, no? I simplement amb això, sense cap mena d'intervenció en off ni aliena, reconstrueix perfectament el que va significar la Bader-Meinhof. I va significar, entre altres coses, la incapacitat de la socialdemocràcia europea, més enllà de temes propis alemanys que doni-do els que tenien, sí. Perquè era la primera generació, entre cometes, no culpable del nazisme perquè havien nascut als anys 40, tret de l'Ulrike Meinhof, que era una mica més gran, però bueno. Més enllà d'això, la socialdemocràcia alemanya i, per tant, l'europea de retruc no va saber assimilar la dissidència pròpia. Al mateix temps que sí que va cedir davant del poder oligàrquic, que en el cas aquest alemany eren bueno, els mitjans de comunicació de Springer i tot el que venia darrere, no? d'indústria i d'empresa i tal, no? És a dir, la socialdemocràcia va claudicar davant dels poderosos i, en canvi, va castigar l'altre extrem, no? I aquest extrem es va convertir encara en més extrem i, com que tampoc estaven massa preparats, la van cagar, literalment, perquè van optar per una opció que estava condemnada al fracàs perquè no hi havia manera de tirar endavant. Segurament, vist en perspectiva, a mi m'hauria agradat que de Bader-Meinhof hagués continuat la feina prèvia a la lluita armada, que era la infiltració ideològica dins d'aquella socialdemocràcia, no? Que és una manera molt reformista, ja ho sé, de canviar les coses des de dins. És a dir, que l'extrem no es quedi en l'extrem, sinó que a poc a poc es vagi infiltrant en aquella part mitjana per anar canviant-la. Són coses que se m'acudeixen.
Ràdio Nativa.
Doncs sí, i això vol dir que vol dir que se'ns està acabant l'hora i i no sé, tenint en compte que les nostres tertúlies continuaran ara quan apaguem l'streaming i imaginant-nos que algú ens pugui escoltar i tal, doncs som bastant estrictes amb el que el programa duri una hora. Bueno, no sé, jo crec que molt bé la conversa, no? Bueno, és allò podem també d'aquestes amanides on els ingredients són bons i després a vegades et surten com et surten, però tot el que estàvem dient lligava.
Sí, ha colat, no?
Us heu quedat amb ganes de dir, bueno, segurament sí, però alguna cosa que vulgueu dir abans d'acabar el programa, Anna?
No, simplement aquesta idea de la infiltració crec que, bueno, que a mi em va donant voltes al cap, no sé si l'hi he dit mai així, però sí aquesta cosa bueno, a vegades et vens, a vegades sembla que vens, i bé, que crec que està bé plantejar-s'ho, no obsessionar-s'hi, però tenir com ser conscient, no? Que se t'infiltren coses i que tu també infiltres coses a altres llocs, o sigui que tu ets un agent contaminant i alhora et contamines, llavors bé, anar-hi jugant i a veure com intentar dormir tranquil cada nit.
Doncs per la part que em toca, moltes gràcies, molt agradable la xerrada.
Gràcies.
El mes que ve segurament tornarà a haver una ràdio nativa, algun dia ens tornarem a veure la cançó, recuperaré una de Maria Rodés, perquè hi ha fotut italians per aquí, ella va fer una versió de Battiato que ens va fer per ràdio nativa i que he pensat que estava bé recuperar-la per acabar el programa.
I tant.
Estamos convencidos de que Costello tiene como mínimo un topo en la unidad especial de investigación.
Hay aspectos de mi trabajo que no puedo contarte.
Pues tienes un problema.
No lo sabes tú bien.
Mi pobre patria, aplastada por abusos del poder, de gente infame que no conoce el pudor. Se creen los dueños todo poderosos y piensan que les pertenece todo. Los gobernantes, cuántos perfectos e inútiles bufones en esta tierra que el dolor ha devastado. ¿Acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos tendidos sin vida? Las hienas de la prensa y los estadios chapoteando en el fango como cerdos. Yo me avergüenzo un poco y me hace daño ver a los hombres como animales. Esperemos que el mundo vuelva a cotas más normales, que pueda contemplar con calma el cielo, que no se hable más de dictaduras. Quizá tendremos que seguir tirando mientras la primavera tarda un en llegar.
Jo volia acabar amb una cosa que vaig trobar en un llibre així de segona mà, que és un llibre que es diu Els joves obrers i el seu treball, i és un estudi que va fer la Generalitat de Catalunya, el Departament de Presidència, la Direcció de Joventut, el 85, i me'l vaig comprar per un euro, dient, ostres, a veure què es deia dels joves el 85, ara que estem al 2015, em va agafar com una cosa. I llavors llegeixo un apartat de la secció El valor de la cultura més enllà del treball, i crec que bàsicament estem, no sé, igual o pitjor. Diu, la majoria de los jóvenes és una noia de 21 anys del barri del Pedró de Cornellà, que tenia 21 anys l'any 85, o sigui que ja no en té 21. La mayoría de los jóvenes no le dan importancia a los estudios. Se le da mucha importancia a eso del paro juvenil, ya que no se tiene dinero para el estudio. La verdad es que si no hay dinero para estudiar, es posible instruirse de muchas maneras, asistiendo a la biblioteca, por ejemplo. Creo que es bueno estudiar y la juventud de hoy en día no quiere saber mucho de los estudios, por lo menos en los barrios en que estamos viviendo nosotros. O sigui, l'encastador, evidentment, era el nosotros. Conozco gente de derecho que son muy ricos, que le dan mucha importancia a los estudios, pero no para tener una seguridad o una base, por si el día de mañana sale algo a nivel de trabajo, no. La gente rica lo hace más como una costumbre, eso de ir a la facultad, porque todos sus antepasados lo hicieron.